Jo estic molt farta d'haver d'estar pendent del WhatsApp, quan surto de nit, si les meves amigues arriben, si jo arribo.
Durant anys s'ha entès que les dones érem les cantants del grup o les senyores que amenitzàvem els concerts amb els nostres malucs. Sembla que fa molt d'això, però encara costa canviar la partitura. En el programa d'avui descobrirem l'Anna Andreu, si és que no la coneixeu, una cantant, guitarrista i compositora que amb dos discos i algunes altres cançons ens emociona prou com per dedicar-li una hora de programa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Moria l'alba d'una nit tan pura que es feia segador cada matí. Floria l'arbre que n'era sepultura i es feien perdedors tots els camins.
Aquesta cançó que sentiu és La certesa, de l'Anna Andreu. Quin té de certeses? Nosaltres en tenim una, la de fer-vos companyia de dilluns a divendres parlant-vos d'històries de dones. Passen 6 minuts de les 11 de la nit, aquest programa el fem en directe, i el divendres volem que siguin sempre especials. No cal córrer, que ve el cap de setmana, farem conversa al voltant d'històries de vida i de cançons amb l'Anna Andreu. Ens acompanyeu?
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Anna Andreu té nom d'amiga de l'institut. I per això, la primera vegada que vaig sentir una cançó seva, vaig tenir aquella sorpresa tan bonica de quan descobreixes que algú que coneixes per ser bona posem en matemàtiques, et sorprèn amb alguna cosa que no imaginaves. De fet, ella no havia estudiat mai música i tot i així la música l'ha acompanyada sempre i fa aquestes cançons que ens fascinen. Benvinguda.
Hola, bona nit. Moltes gràcies.
Això no t'esperaves, d'amiga de l'institut?
No,
això encara no t'ho havien dit mai. Que quedi clar que no vaig anar mai a l'institut amb tu, però la primera vegada que et vaig sentir vaig pensar, d'on surt aquesta música? I t'he de fer aquesta pregunta, d'on surt la música de l'Anna Andreu? Eres bona en matemàtiques?
No, bastant nefasta. He de dir que música, és veritat que no n'he estudiat d'una manera acadèmica, sí que vaig... A estudiar una mica de piano amb algunes classes particulars, però no tenia cap mena de facilitat per llegir partitures. I, de fet, vaig estar uns quants anys fingint que la sabia llegir, però tocava d'oïda fins que se'm va desmuntar la paradeta.
Es va veure que eres bona de veritat.
Bé, bueno, no, tampoc sí, diria això.
Perquè però... penso que hi ha gent que les ha de llegir, tu ja ho entenies.
Sí, però... Bé, bàsicament sí que és veritat això, que no tinc formació acadèmica ni de guitarra ni de cant, i suposo que la música neix a partir de dedicar-hi hores, de que m'interessi i d'haver-la après d'una manera plaent.
I també des d'una intuïció?
Suposo que sí, però sí que és veritat que crec que té molt a veure, no?, com l'aproximació que tu tens cap a la música o quin... Si te l'han fet aprendre d'alguna manera que representa moltes coses dolentes o moltes inseguretats.
T'ho dic que jo vaig anar al conservatori i som els típics que després no toquem mai més.
Això em refereixo, no?
Sí.
Jo, en canvi, doncs, la guitarra sempre estava al costat del sofà i sempre era un recurs, una cosa a fer, cantar... Sí, a casa sempre s'ha escoltat música i per mi és una cosa que faig sense adonar-me'n. Estic tot el dia cantant. I de fet, les cançons les faig per poder-les cantar. Les cançons són el pretext per poder-les cantar, que és el que m'agrada.
Explicant tot això, ja saps que estem en un programa de dones i llavors sempre les dones ens estem preguntant si ho fem bé allò, si estem en el lloc adequat, si ens hauríem de dedicar a això, perquè a més portem un munt de motxilla de que això no ens tocava a nosaltres, que nosaltres érem les gogos de tot això, no? Hi va haver també síndrome de la impostora pel fet de no tenir estudis, pel fet de dir de sentir-te intrusa, o ja ets una generació que això ja no...
Jo crec que més que per això potser estava més insegura amb les lletres en un principi quan vaig fer el primer disc. Pensava que eren lletres que potser eren d'un altre temps, que potser em dirien doncs, que me'n tornés als anys 60 i que no quallarien gaire, o senzillament doncs, això eren quasi que anacròniques, no? I aquesta era la meva inseguretat quan estava escrivint, perquè bueno, pensava que el que et dic, no? Que serien lletres que potser serien una mica farragoses, massa greus. Pel que fa al no haver estudiat música en si, si em trobo en una situació que s'espera de mi que tingui aquest coneixement, no tinc cap problema en dir-ho i no...
O sigui, no és petit per això.
Per això no.
Era més que res per sentir-te potser desubicada, no?
Sí, és més que res, crec que això, que he estat més insegura o més posava més en dubte si podia tenir, si això, aquesta podia ser la meva professió, o inclús si tenia dret a l'hora d'escriure i de fer les cançons, no a l'hora de poder això, llegir una partitura en un moment donat.
Qui escolta l'Anna Andreu sap que tens dret, perquè fas aquestes coses meravelloses. Però mira, ara que em parlaves d'aquesta música dels 60, que és una mica la que has mamat, potser que escoltem a la Joan Baez, que és una d'aquestes cantants que m'has portat avui. I aquesta cançó que tu has triat, que és House Carpenter, justament, i ens torna a donar la idea de que les dones no se'ns han permet coses, hi ha molta gent que pensa que és de Bob Dylan, però és de Joan Baez.
Sí.
Anem a sentir-la. Well met, my own true love. Well met, cried he. I've just returned from the salt, salt sea, all for the love of thee. I could have married the king's daughter, dear, she would have married me, but I have forsaken her crowns of gold, all for the Escolta, aquesta cançó de Joan Baez, te la posaven al cotxe els teus pares? O l'has reconegut de gran? O era el tipus de música que escoltaven però no era ben bé això?
Aquesta cançó no la recordo tant que la poséssim, me'n recordo més d'altres, però sí que un dia, tornant a escoltar-la a Joan Baez, la vaig enganxar aquesta i em va agradar moltíssim. Em vaig passar igual 2 mesos cada matí escoltant-la. És molt bonica de tocar i de cantar. Uh-huh. Però aquesta en concret no me'n recordo. Me'n recordo més d'altres que em posaven.
Però sí que era una mica aquesta tonalitat, no? Sí. Podríem dir dels anys 60.
Sí,
és... I a tu et feia una mica de por de dir a mi la música que m'agrada és aquesta i potser jo quan comenci a fer el meu projecte això ho entendrà algú o es pensaran que estic una mica desfasada?
Patia més per les lletres, és el que et dic, eh? No, bueno, patia fins a cert punt. Vull dir, al final tampoc... Era una decisió començar aquest projecte, però també tenia molt coll avall que era el més normal és que no funcionés com molts projectes musicals, o no funcionés o no fos viable, o senzillament no pogués esdevenir el meu ofici.
Sí, es veu que sí, que
sí,
està anant molt
sort,
bé.
Sí. Però sí, és el que et dic, que no, de la música que faig n'estic segura perquè mai he rebut un no o un no. En canvi, hi ha altres coses que quan que potser puc fer molt més insegura. Precisament crec que tinc la sort de poder-me dedicar en una cosa en la que sento que és el que més, la part meva que puc defensar amb més certesa que no moltes d'altres.
I amb més tranquil·litat.
Exacte. Mm-hmm. Guanyarà la mandra i la mala sort. Sabràs la causa i perdràs el nord.
direcció, trajectòria buida.
Parlant amb en Andreu, quan passa un quart de les 11 de la nit, eh? Només ha passat aquest temps i ja m'ha explicat moltes coses aquesta dona. Estem sentint La mida de l'en Andreu. Tu anaves, mentre escoltaves la cançó, anaves fent així amb el cap. És molt estrany escoltar-se un mateix cantant? O ja ho tens...
Suposo que m'hi he acostumat, però és veritat que un cop he gravat el disc no el torno a escoltar. Igual aquest disc l'he escoltat 3 vegades, perquè... Sí, perquè
després... T'estàs fent una tortura així, ara, m'estàs dient.
No és que em molestis, a mi no se m'acut escoltar-me, perquè en els concerts m'escolto molt ja, no? Bueno, el que dèiem, no? Sí. Tenim la sort d'haver pogut girar molt i fer molts concerts amb la Marina i també és xulo en els concerts... escoltar les cançons i no tenir una idea tan estàtica de les cançons, no? Quan tu ja l'has tocat una cançó 80 vegades, agafes...
Fas canvis, no? Fas
servir senzillament ser recursos, o a vegades li poses més intenció en un tros que en un altre, també depèn del
igual
dia que
tu no
tinguis.
Fas l'escudella cada dia, igual, no?
No, s'intenta, però... llavors això, el disc és com va quedar gravada aquell dia. Però la cançó, igual que les persones, està bé que no sigui necessàriament estàtica i que pugui mutar, no?
Abans parlaves de que t'encanta cantar i que això era una mica el motor, no? Mm. De fet, ara que parlaves de la Marina, que és la teva bateria i a més sou doncs, companyes, ella ha estat molt important en aquest projecte perquè ella és la que et va estirar una mica i va dir... Què està passant aquí? Però si cantes molt bé, tu com és que no et dediques a la música, no? I tot i que ella és violinista professional.
Sí, ens vam conèixer en un moment en el que jo no m'estava dedicant gens a la música i vivíem juntes, som parella, i sí que m'escoltava cantar per casa, havia escoltat el projecte que jo tenia abans, sempre, bueno...
Calido sempre, Home, sí. Per si algú li sona i els coneix.
Sempre que canto, normalment vaig amb la guitarra, no? I llavors em va dir que per què no feia cançons, i jo doncs vaig començar a fer Els mals costums, que és el disc anterior, sense gaire voluntat de que esdevingués res molt important en la meva vida ni res. Per mi la meva feina era la manera de, en aquell moment, de tenir diners doncs, per pagar-me per viure, no? I per mi la música mai havia estat una cosa que se m'hagués passat pel cap professionalitzar d'alguna manera. I això va ser la Marina que em va donar aquesta empenta i aquesta confiança, sobretot.
I els astres sembla que van confluir, no?
Sí.
Perquè al final ella es va sumar al projecte.
Sí, però em sembla molt important destacar, ara, perquè ho he pensat ara, no? Que al final jo, tota la inseguretat de la que parlàvem abans que jo podia tenir amb les lletres o amb el fet de... d'això, no?, d'aparèixer de cop, treure un disc amb 30 anys, no? Hola, què tal, no? La Marina és veritat que em va donar tota aquesta confiança i ganes i això és una cosa que li agrairé tota la vida, no? Perquè realment els últims anys, gràcies a això, gràcies a conèixer-la amb ella, gràcies a començar aquest projecte i que el projecte hagi funcionat, jo diria que és l'època més feliç de la meva vida, no?, aquest últim temps, que ara que les cançons siguin una mica fosquetes, estic bé, estic molt bé.
Tu comences com les cantants de soul, que canten sobre desgràcies per treure els seus mals, no?
Sí, no sé, al final n'aprenc de les cançons que surten, n'aprenc alguna cosa.
Tu vas estudiar psicologia i a vegades quan et sento a les lletres penso que hi ha molta introspecció, molt de treball de pensar-te a tu mateixa. I com també m'ha dit un moixonet que t'has dedicat a la restauració, que és allò d'agafar un moble i rascar-lo i llimar-lo...
No, també... però és a la restauració de cambrera.
Ah, d'acord. Jo ja m'havia fet aquí tota una metàfora...
També m'hagués agradat, a vegades ho penso,
Sí, arreglar mobles?
Quadres, m'agrada... Quan a vegades miro alguns documentals així per deixar quiet el cap,
sí.
Documentals que són molt lents sobre obres d'art, així, no?, del Renaixement... Hi ha un tio allà en un sòtano que porta 3 mesos rascant 2 centímetres quadrats i dic, això m'encantaria a mi. Parar el cap, tenir aquest
doncs, ofici
de dir... Escolta,
potser t'he deixat una idea aquí.
Sí, no, alguna vegada ho havia pensat.
Tu no et bellugues i em deixes caure com les begudes que són amargues. Equivocar-me i portar-te dins som verins. Tu no et bellugues i et tornes marbre sobre el meu cos, llosa pesada. portar-te dins com les vergonyes i tants neguits.
Aquí vas repetint aquesta tornada que diu que les begudes que són amargues, les begudes que són verins, i jo pensava tota l'estona, què és el que t'ha costat d'empassar sempre? Què és el que enfada o emprenya a l'Anna Andreu?
És curiós que em preguntis això, perquè aquesta cançó precisament
ara va... mirar d'una altra cosa.
Va
després fa la seva pel·li.
Va d'això, va d'un gest, no? Hi ha persones que quan es molesten o s'enfaden fan... Bueno, muntant un Cristo, no?, que es diu, o criden, o... I jo no sóc una persona que m'enfadi molt sovint, però quan m'enfado de veritat no aixeco la veu.
No hi ha aturador.
No, senzillament és més un gest rotund, més que no aixecar la veu o coses així, no? I hi han bastantes que m'enfaden, sí, hi han bastantes. No sé quina et diria, no? Sobretot quan veig... jo crec que quan veure l'abús de poder des de fora és una cosa que m'encén bastant. Uh-huh. I la trifulca més gran que he tingut... trifulca, vull dir que em vaig posar agressiva físicament, va ser presenciar una cosa així, no? De dir, bueno, me'n vaig veure fora de control.
A la música passa molt, això?
A vegades
aquest abús de poder en el sector, amb què o t'ho has trobat, potser no tan bèstia com aquest dia que dius, no? Però si és una cosa que està més present de la que ens imaginem, perquè crec que a vegades tenim una idea una mica bucòlica o frívola sobre el món de la música, no?
Això segur que hi és més del que us imagineu, però sí que et comento que això, no?, que normalment m'encén més quan ho veig des de fora, perquè si tu ets víctima d'un abús de poder... normalment et fas petita, no? Perquè per això és un abús de poder, perquè tu ets la que és petita. Llavors t'incomodes, no saps com reaccionar i te'n sents normalment a posteriori, a no ser que tinguis el culpalat, no? Amb la Marina sí que ens passava al principi que en segons quines situacions no sabíem com reaccionar, i després vam passar a la fase d'anar amb la matralleta ja directament.
Perquè hi ha una mirada sempre d'allò d'aixecar la cella i dir, vols dir que ho sabràs fer tu, nena, això?
Sí.
Encara hi ha aquesta mirada una mica condescendent.
Sí, és, sobretot jo on m'hi puc trobar més és en els directes, quan estàs a l'escenari i estàs muntant, i potser hi ha personal de l'escenari... Així com hi ha gent meravellosa.
El tècnic de so que tenim
sí.
Nosaltres, el Sam Silva, és meravellós.
Meravellós, no en tinc cap dubte. I la gran majoria ho són, i la gran majoria tenen una feina duríssima, i que quan tu arribes a les 4 a fer les proves de so i a muntar, ells segurament porten 5 hores sota el sol. Això és una cosa que no s'ha de desmereixer, no?
Però moltes vegades aquesta mirada per sobre, no?
Més que per sobre, de pensar que... Bueno, que tu no estàs prenent una decisió, t'estàs equivocant o no sé.
O no saps prou.
Jo vull l'amplificador que me'l poso així i ja, pues, te'l toquen i te li donen la volta. No és que jo me'l poso al revés, però els amplificadors no es posen així. No, és aquesta que dic, ja, però l'amplificador me'l poso com jo vull.
Tu creus que si fossis home això no et passaria?
Posaria l'home al foc, vull dir, al final... és que passa molt, no? De dir, ostres, estic posant el material del concert en un carro amb rodes, no?, per portar-lo, i em va de venir un senyor a dir-me que posi les coses quadrades a sota i les rodones a sobre. Clar, ja no, és un moment d'infantilitzar, no? És a dir, sí, home, sí. No, hi fotré caniques a sota de l'amplificador.
Li posaré el falso feminisme per sota.
Sí. No, aviam, i són coses que amb el temps passen menys. No sé si passen menys perquè és perquè la gent es treballa, o si em passen menys perquè han sentit el meu nom en un altre lloc. Uh-huh. No? Perquè...
O perquè tu ja no ho permets que passi, no? Perquè
bueno,
hi ha un punt de vigilància.
El que tampoc ens agradava és anar a les proves de so per defecte enfadades. No? Això és una cosa que vam decidir que no faríem, perquè tu després has de sortir al concert i és un moment vulnerable i està bé que ho sigui, no cal, no, sortir
no
rígida.
Cal posar-ho més difícil, no?
Clar, però bueno, a vegades sí que dius, bueno, doncs, si he de demanar que em contestis perquè t'he fet una pregunta 5 vegades i tu només contestes al meu tècnic i a mi no em contestes, t'ho demanaré amablement, però et diré, sisplau, em pots contestar la pregunta, no?
Déu-n'hi-do,
que t'he fet. sí que he de dir que és un... que coses així me les trobo tot arreu, igual que tu, igual,
sí,
no?
Sí,
i llavors
sí.
És en aquest sector, i és, sí. Quan vaig al mercat, i és, sí. Vull dir, no és...
No passa només als concerts, però...
No, però sí, he de dir que passa, i el que et dic, no? A vegades no sé si passa menys, perquè hi ha gent que, bueno, que va treballant segons quines coses. Si jo no ho permeto, o senzillament perquè això, no? Perquè la primera vegada que senten el teu nom no saben qui ets, no és que sigui Beyoncé, però bueno, no, igual ja són... Ja
m'han, no, ja han sentit... Beyoncé de Sant Quirze del Vallès, què m'estàs dient?
Ja m'han sentit abans, igual, i és com, ah, vale, perquè va amb aquest tècnic a qui jo respecto, llavors, no, és...
Com estàs parlant de ràbia, estem parlant una mica d'allò, el que ens sostenia la ràbia també quan érem adolescents era cantar Dover. Com ho veus, tu, això? Dover és una de les bandes que dius, a la llista d'aquesta nit hi ha de ser. No te'n dones compte de lo important que són algunes coses fins que et fas gran, perquè jo en aquell moment pensava, Dover, que pesades, no? Quin mal de cap. No m'agradaven gaire, i ara me n'adono, en aquell moment eren molt importants perquè era la primera vegada que vèiem segurament aquella parella de germanes tocar la guitarra amb aquella fúria permetent-se cantar, per exemple, en anglès, que a Espanya això havia passat poc o poquíssim, i no tenint gens de vergonya, i fent ballar la gent, i vaja, no sé... què recordes? Perquè ara estaves escoltant això i somreies.
Sí, ostres, és que em sembla que tenen cançons boníssimes, eren màquines de fer cançons. A mi el que crec que m'agradava molt, a part de la música, era que la Cristina Llanos, que era la cantant, no tenia una aparença gens normativa, no? I menys per
aquella llavors, època. Llavors, no? Recordem que eren els 90, eh?
No, llavors, me'n recordo anar a un concert i veure-la amb una diadema que portava, però enterrada sota uns cabells desfets, amb una samarreta propaganda i escopint. I jo pensava, però aquesta tia...
És el meu ídol.
Clar, era com, ostres, quina valentia, no? Que no tenir... O sigui, passar per sobre de la necessitat, que segur que la devia tenir. Bueno, no parlaré per ella, no? Però d'agradar. T'agradar a un...
Home, això era molt important, era un detall molt important, perquè pensem que al mateix temps estàvem sentint altra música que era totalment al contrari, que eren les ganes d'agradar, que eren les Spice Girls, etc. No?
Sí, era com...
Sobte una dona a l'Espanya, perquè aquestes noies, no sé si eren de Burgos, de Palència, mirem-ho, però no ho recordo, però eren de l'Espanya, de Castella... De Castella Lleó, crec.
Sí, i de cop era això, no?, el sobreposar-se a aquesta cosa, no?, d'agradar als homes, concretament, no? O, no sé, era com... Ostres, a mi em va xocar molt, perquè feia molt temps que les escoltava. De cop vaig anar a un concert i em va patar el cap. Dic, hosti, però...
Això és una meravella.
Això és una meravella. I molt bones alegries, bueno, molts bons records, molt... I també tenien cançons precioses i profundament tristes. I sí, jo crec que hi ha molt d'aquells discos, de Late at Night, de Devil Came to Me... de The Flame, inclús. Que se m'han quedat a mi a l'hora de fer cançons o melodies, o a l'hora de les mètriques, no sé, crec que és una influència gran.
Hi ha alguna cosa allà. Són de Madrid, eh? Vull dir, no sé per què, jo tenia l'imaginari que eren del Castell del Lleó, però no, són de Madrid.
Sembla que es deien Dover perquè la seva mare tenia una botiga de roba.
Això sí que ho sé, una botiga de roba.
Que es deia Dover, no?
Exacte.
Bueno, una marca o alguna cosa així.
Alguna cosa.
Vaya visionàries.
Ai, les mares. Parlem una mica de les mares, va. I continuem sentint l'Anna Andreu amb aquest disc meravellós que és La Mida.
Tu feies força i a temps, i allà on es troben les línies, un pas estret i un equilibri tan breu que cap sentit no l'abasta ni un sol moment. Troba la justa mesura i
aquests xiulets, que sempre ens agraden tant a la ràdio i sempre que acaben enmig de la cançó, eh? Tu no ho sabies, això, els xin-xin. És un, com un Charles. És un... parlant amb l'Anna Andreu, de la mida, de moltes coses, aquesta cançó que tu sempre reivindiques als concerts, parlant una mica de com treballeu la Marina i tu, la bateria i tu, que tu ets... El temps?
Jo diria que sóc més el temps, sí.
I ella és la força? A veure, explica'm això, la combinació.
Sí, és una combinació que pot ser que no funcioni a priori, però en el nostre cas és la justa mesura de cadascuna.
No? Sí, potser no erau bones en matemàtiques, però sí en física.
La Marina és un coco, la Marina és un coco. Jo em sembla que amb aquestes coses no, mai se m'ha donat bé a res que hagi de ser alguna cosa exacta. Això no...
No és lo teu.
No.
Lo teu és la creativitat i el somni.
Sí, però diries? Jo ni seguir una recepta, vull dir que no. Surten pastissos que igual medeixen un centímetre, són gruixos d'un centímetre i pesen 5 quilos. Vull dir que allà hi ha molta feina a fer.
Quan vam preparar aquesta entrevista, perquè clar, és una entrevista llarga, sí, vam fer una mica d'interrogatori, no? Sí. I abans nombràvem a les mares o les dones de la teva vida, no? I parlem dels referents, i els referents són musicals, però també són personals.
Sí.
I ens deies coses molt boniques, per exemple, que com que les dones de la meva vida són sobretot aquelles que des de petita sempre s'han dirigit a mi amb molt respecte per saber la meva opinió de les coses.
Sí.
I això em va agradar molt, aquesta frase, i m'agradaria que m'expliquessis una miqueta.
Sí, tinc la sensació que sempre he tingut, per mi és una sort, que sempre he tingut la sort de que quan se m'ha interpel·lat, encara que jo tingués 5 anys, o 6 o 7, mai he sentit que se'm donava un espai per deferència, sinó que hi havia un interès real, o almenys això és el que a mi se'm feia, no?, sentir, per saber què em pensava jo d'alguna cosa, o no, si hi havia una conversa a casa o amb amics de la família, amb adults, sempre se'm donava veu, o encara que... Òbviament la meva reflexió no devia ser molt complexa, però era la meva, no?
Devies tindre ja com una mena d'energia, no?
Bueno, era com que era la sensació que era important, no? Important escoltar-me i, per tant, que és important escoltar. Mm-hmm. I això és una cosa que sí, que agraït molt, no? Igual, doncs, ma mare fent una partida de cartes i jo estant per allà i no sentir-me fora de lloc ni sentir-me que molesto, o el mateix, no? Mon pare... Llavors, això és una cosa que valoro molt.
I creus que per crear és important? O sigui, aquesta escolta de petits, és a dir, això crea vocacions, saber escoltar o estar observant, i que després això ha sigut una mica, no sé si el pòsit de les coses que has fet després? O és dir molt, això?
Bueno, no crec que sigui dir molt. Crec que és important per qualsevol cosa que facis, no?, com a adulta, perquè saps que... El que dèiem abans, no? Jo podia adoptar més de la meva creativitat pel que fa a les lletres o del meu imaginari, però no de que no mereixis tenir un espai o un moment, no?, d'atenció. No, tampoc estava demanant res, no? Però sí que potser et fa créixer pensant que tens... que no és poc important que tu puguis dir una cosa, no? Però també et fa créixer pensant que no sempre has de dir el que penses en qualsevol moment, perquè això és ocupar igual un espai que no cal, si hi ha alguna persona que no ha crescut així.
Sí, que has de pensar molt abans de fer les coses.
Senzillament és intentar ser una mica conscient.
Saber quan parles i quan calles, no?
Sí, de que tenir una opinió no és sinònim d'haver-la d'expressar en qualsevol moment i en qualsevol situació, perquè la gent que no ha tingut, o la gent que li costa més expressar-se o trobar aquest espai, ha de tenir aquest temps. Si no, sempre l'estaríem ocupant les mateixes persones, no? I això crec que és important en qualsevol professió, diria.
Jo intento prendre-la, aquesta frase.
Ojalá que no caiga de pie ni para el golpe, por favor que sea para bien. Si algo se rompe, una luz que quema y hiere, la primavera no tuvo lugar y tú llegabas tarde, todo lo perdido no te sepa mal.
A Ara ho parlàvem amb l'Anna Andreu, que també tenies ganes d'explorar com sonava una altra llengua, que sembla una cosa molt tonta, perquè és aquella llengua del costat que ens invadeix amb tanta facilitat cada dia, no? Però que moltes vegades també ens sentim com impostors cantant-la, i sembla que ha quedat molt natural, això.
Doncs me n'alegro molt. Jo vaig gaudir molt fent-la.
Era per una sèrie de Netflix, m'has dit.
Em vaig fer una que era per una sèrie de Netflix, que es diu Un revés. I a partir d'aquí, de fer aquella cançó, me'n vaig adonar que escriure en castellà, que no ho havia fet mai, em portava un altre tipus de sonoritat. No em demanava alguna cosa més orgànic. I això va ser, doncs, una mica explorar això, no? Aviam què passava si escrivia una cançó en castellà i com la produíem. I jo de petita n'he escoltat de música en castellà, he escoltat molt Paco Ibáñez i molt... sobretot Paco Ibáñez.
Serrat, no? M'imagino. O...
més Paco Ibáñez, de fet. I Marina Rossell, d'aquesta època, però, sí. Però sobretot Paco Ibáñez i...
I vam escoltar el Sisa, també en castellà, que ara sembla que no ens en recordem.
Sí, el Sisa també molt
posava. Era el Ricardo Solfa.
Germà.
Déu-n'hi-do.
L'escoltava en català, el Sisa. Però sí que en castellà sí que recordo molt escoltar Paco Ibáñez i tota la poesia que ha musicat, que és molt fosca. I crec que això també m'ha... Bueno, aquesta part fosca l'ha alimentat molt, tot aquest imaginari, no?, de les cançons, dels poemes que ha musicat ell.
Ara que parlem de llengües, d'aquest país, de Paco Ibáñez, aquest és un país petit, en general, i sempre qui està disposat, no sé si dir-ho d'aquesta manera, a ensorrar-nos, Però a mi sempre em fa la sensació que quan entrevisten a moltes dones que canten o que són músics, sempre hi ha la pregunta que si la teva veu recorda a la de Sílvia Pérez Cruz. Ara, Rosalia, cada època hi ha un temps, sí. No en el teu cas. Dic, en general, que sempre hi ha aquestes preguntes de comparar a les cantants, no? I que no passa tant amb altres coses. Sembla que tenim molt poca memòria musical, que hem escoltat tres coses i, per tant, tot ho hem de comparar amb allò, no? I com ho vius tu, això? És a dir, et molesta, et fa riure, penses, pobres periodistes, no en saben més...
No m'agradaria dir l'últim, però aviam.
Digue-ho. Ara estem en confiança, és divendres.
Jo me'n recordo els Maria Lluïsa, que han plegat fa poc, sí. Que tenien un directe espectacular i no, ells van començar Pop Metafísic i al final, el quart disc, estaven fent una cosa que no tenia res a veure amb Pop Metafísic, absolutament gens, i els hi seguien posant, no, la... I me'n recordo que em deien, és que ja no sabem, vull dir, estarem fent heavy metal i ens seguiran preguntant per això, no? No ho visc malament, però al final sí que és això, no? Que sempre surt el referent que ocupa un espai més gran que el teu en aquell moment, no? I llavors és, bueno, sí. No sé...
I llavors sembla que no existeix res més i només tenim Rosalia o el que sigui.
Sembla que la Rosalia no s'hagi inspirat en algú altre, no?
Exacte.
Bueno,
l'apropiació...
Al final, fer una cançó és copiar coses...
I apropiar-se, no? Ara que diem de l'apropiació cultural, ens apropiem de tot.
Bé, ningú crea de zero, no?
Exacte.
Llavors, sí, clar, hi ha vegades et diuen això, recorda això, dius, pues molt bé, no ho he escoltat mai, no sé, saps?
Mira, el que sí que has escoltat, perquè me l'has posat a la llista de cançons preferides i també està a les meves,
sí.
Aldous Huxley, sí. Amb aquest The Barrel, que a mi em té el cor robat. Ai, com ens agrada la Aldous Harling amb aquesta cançó, que, per cert, trobareu a la playlist de Les dones i els dies que tenim a Spotify, que és l'enveja de totes les veïnes. Ho tenim tot allà, amigues. Que avui ens ha escrit alguna oient, la Laura, dient-nos, escolteu, d'on poseu aquesta música tan bona? Primer perquè tenim molt de criteri, després perquè fem cas a l'en Andreu i després perquè tenim una llista de 4.500 cançons que hem posat durant aquests 4 anys, perquè potser ens esteu descobrint ara, però lo nostre ve de lluny, que diria aquell. Mira, jo sempre penso una cosa amb aquestes dones anglosaxones. Ella és de, em sembla que és novasolandesa, però viu a Gales, que no sap res, l'amiga, eh? I clar, jo sempre penso, quina enveja el món anglosaxó per la gent que ens agrada la música, perquè tu vas al súper i el més cutre que et poden posar és suet, m'explico? I tu vas aquí i et posen pues, manzanita, que manzanita està molt bé, eh? Parlem-ne. Però no és el mateix.
A mi m'agrada molt ella, una mica pel que deia abans, perquè realment tu la veus en directe i fa unes cares i té una expressió que és el mateix, no intenta agradar a ningú, i veus com li estan passant mil coses pel cap, i em sembla això com una cosa molt, molt genuïna que té.
Doncs escolta, quedem-nos aquesta bonica imatge de persona genuïna de l'Aldous Harling i anem a un lloc no tan genuí i més cosmopolita al mateix temps que... M'estic embolicant a la publicitat, vaja.
Is a party of two. Sugar, I got no question.
Feist, que ens agrada tant, una senyora de Canadà, que ve el 19 de setembre aquí a Barcelona, i m'has dit que ja tens l'entrada.
Sí, ja la tinc.
És que ets superfan, o què?
Sí.
Què t'agrada de Feist?
M'agraden moltes coses, m'agrada molt com canta, crec que té com molta identitat cantant i que fa servir la veu d'una manera molt... com un instrument molt ric i no necessàriament sempre d'una forma que és agradable d'escoltar. Això m'agrada, és el que et dic abans, no? Quan algú fa una cosa que no necessàriament és bonica o no té una estètica necessàriament que compleix amb segons què, però tot i així hi ha una bellesa, no?
També trencar els prejudicis també sobre la veu que representa que han de tenir les dones, com l'han de fer servir, perquè
sí, a vegades
hi ha hagut molt d'això. Si ho pensem, sempre hi ha hagut aquelles frases típiques de mira com parla, sembla un lloro, no? I això sí. Només es diu de les dones, o sembla una cotorra, només es diu de les dones, no?
A mi em passa, sí que hi ha una cosa que em molesta a vegades, que és la dolçor de l'en Andreu. I dic, aviam, un moment.
Qui ho diu, això?
Bueno, a vegades... No, és com, quina veu més dolça o quina dolçor, que no sé què, i dic, ostres, no saps... Me'n recordo que la Maria Jaume també ho va dir un dia i tenia tota la raó, i dius, ostres, no saps res de mi, per què dius això, no? Vull dir, al final, no és que sigui una cosa dolenta, però si tu escoltes les meves cançons, hi ha més foscúria que dolçor moltes vegades, no? És com en quines orelles tu estàs escoltant o amb quins ulls estàs mirant el que canto, no? I la festa a vegades...
Al final el que escoltem sempre està tot en el nostre cervell, vull dir que sí, ells que tenen el prejudici, no? de que tu fas música dolça i és igual, no?, una mica.
Sí, pues suposo que els agradaria, no? Però quan parlo de la festa en aquest sentit, doncs a vegades fa servir la veu com, ostres, molt matxacona, molt directa. A vegades, en l'últim dia, hi ha un moment que la trenca d'una manera que és que, ostres, em vaig quedar flipant dels crits que feia. I això, em sembla una tia molt, amb un estil molt, no sé, molt...
Bonic, no?
Sí, i estèticament bonic. També m'agrada molt sempre tot el que fa.
Sentim una de cançó teva, que aquí estàs amb altres col·laboradors, que ens agrada molt, i a més és un poema de la Maria Antònia Salvà, que és aquest Quietuds, que és una meravella de cançó. Rita Pallés i Pol Batlle, ja que vinguin i fem un matrimoni. O sigui, no es pot aguantar això.
Ja els hi diré.
Hombre d'opina dormant amb sol filtrat de migdia, ni corre un alè de vent que també s'ensupiria. I de sobte un lleu frisament, una branca s'estremia, era un ocell que hi venia, era el sospir d'un absent.
Cantar també poemes d'altres dones també és posar-los a lloc i donar-los el lloc que es mereixen, no? Perquè a vegades quan parlem de poesia i de dones i feminista només pensem en Maria Mercè Marçal, que ens encanta, eh? Però també hi ha un esforç, no? M'imagino, per restaurar i posar aquesta música en valor.
Sí,
música, vull dir, aquest poema.
I de fet jo la vaig conèixer precisament fent recerca sobre això, no? Vull dir, no, jo no la coneixia, em sembla. No sóc una persona molt avesada a la poesia, però vaig decidir que el que et deia, no? de musicar un poema perquè hi hagués una cançó que es pogués trobar en els directes i en lloc més, i tenia clar que volia que fos una dona. No la coneixia, la vaig descobrir fent recerca, com et comentava, i sí que m'han dit, doncs, que se l'ha jutjat molt, no? A vegades s'ha refunfunyat, no?, una miqueta de la figura de Maria Antònia Salvà. Hi ha qui diu que era fi al règim, hi ha qui diu que era franquista o que era molt conservadora, venia d'una família molt, molt adinerada.
També les dones les ataquem més, eh? Tots hem sentit les coses horribles, que era la Rodoreda.
En aquell cas, no? I clar, era posar en el seu lloc també el fet de que ser una dona en aquell temps i ser algú més que una persona que es dedica a la família ja és trencar una cosa molt gran, no? I és reconèixer també això, perquè no és fàcil llaurar-se un nom, no? En aquell temps. I és un acte de valentia també, no?
Escriure i composar és un acte molt solitari. També ens hem dit que totes les coses que han de fer les dones les han de fer allò, sembla que en un grup, que no podem fer coses soles, que hem d'estar sempre allò de la pròpia cambra.
Sí, molt gregària. Sempre.
Exacte, per poder-nos tancar i apartar-nos del món, perquè si no es veu que ens posem a cuidar tothom i no tenim espai. La que parlava també d'escriure és Laura Marling, que també surt en aquesta llista de cançons preferides de l'Anna Andreu.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done.
Laura Marling, que també és una de les cançons que l'emocionen a l'Anna Andreu. Ara em deies, m'agrada aquesta sonoritat, no?
Sí, sí, comentàvem això, no? Que al final és una cantant contemporània que té la meva edat i que fa cançons. Doncs això, no? Això podria ser una cançó de folklore anglès de fa 3 segles, no?, enrere. I bueno, té una sensibilitat que m'emociona molt, no? Aquest disc, em sembla... que ja fa un temps.
Tot aquest que disc... era banda sonora d'una pel·lícula.
Ah, sí?
que va fer l'actriu d'Amélie. Vull dir que estem parlant de...
Sí.
Em sembla que va fer la segona pel·lícula després d'Amélie, va fer aquesta i era banda sonora. Vull dir que estem
aquesta forma de part d'un disc que es diu I Speak Because I Can. Tot el disc és una meravella. Després ja explora altres camins, no? Però aquest disc és molt, té molt de folk, així, molt, molt sobri. No?
Mm-hmm. Aquestes dones de les que estem sentint ara, veníem de sentir l'Aldous Harling, doncs són bastant, podríem dir, una mica de la teva generació, no? També la Laura Marling, però a mi també m'agrada que en la teva llista hi surten dones que fins i tot ja no estan vives, com l'Arleta, que jo aquesta sí que no la coneixia i m'ha encantat conèixer-la gràcies a tu, que és una cantant grega
sí.
I que déu-n'hi-do la història que té.
Otano y yo se viene to proi tragoduse sa mikropuli puton proskina tragoduse ke imera san arkhize na kila tragoduse yeti lipi ti khara tragoduse itane o trellos to khorio trellos poli tan kernousan.
Aquesta senyora ja es va morir, ho hem buscat a la Wikipedia, perquè jo la veritat no la coneixia, l'Arleta, i és una veu especialíssima també, no? Meravellosa.
Sí, molt bonica. És això, no? Jo me la posaven de petita i jo no entenia res del que deia, però això em feia fixar-me en altres coses, no? Perquè aquesta història, o aquesta història, en aquest cas vaig buscar de què parlava aquesta cançó, parla d'un poble boig. D'un poble que està boig i que hi ha una persona que no està boja. Hi ha una persona que no està boja i, per tant, el poble pensa que aquesta persona és la boja, però el que està boig és el poble. I aquesta cançó parla d'aquest pobre desgraciat.
No em puc sentir més representada.
És l'únic que no està grillat, però té la desgràcia de viure en un poble que sí que ho està. I és molt bonica molt, la sonoritat, no? Com aquesta gravació, aquest disc és dels anys 60, una cosa així. I aquesta sonoritat em porta molt a casa. I el que et dic, no? Jo de petita no entenia les paraules, però em semblava un idioma màgic inventat, no? Era com si quasi escoltar el Pingu, de cop fent coses precioses, no? I sí, no, li tinc molt carinyo.
I alguna cosa d'això, quan fas cançons, a vegades el somni d'inventar-se un idioma, no? I de cantar amb el llenguatge de l'Anna Andreu?
Hi ha una part que crec que influeix molt, que a vegades és apostar per una mètrica o un ritme, una cadència de les paraules, més que per un significat. I així apareixen significats nous. A vegades canto alguna cosa perquè vull fer aquella melodia o aquella mètrica i encaixo paraules que no tenen cap sentit, però són paraules a les que no hagués arribat de cap altra manera si no fos per posar l'atenció en un altre lloc.
Sentim una cançó del teu disc, La Penyora, que com és que no l'hem sentit encara? A veure.
Hi ha una pena tan gran sobre una esquena tan petita com si fos ferro infernal. Era obert de la ferida, que és el que trobes dins meu quan em furgues les febleses, totes les coses que dic les tenies mal enteses. I és fàcil entendre que passa al centre, però no serà per sempre.
Diu l'Anna Andreu que és fàcil d'entendre que ha perdut el centre. Jo la veig bastant centrada i veig que ho té bastant clar tot. Ho dissimules bé, ho dissimules bé si no és així. Però hi ha una cosa de la que no hem parlat en tota aquesta conversa i també m'agradaria explicar-la, no? Ho has citat, no? Amb la teva parella, o sigui, és la Marina, és amb la persona amb la que toques. I encara que estem al segle XXI i estem tot el dia amb les banderetes i LGTBQ+, i ens encanta dir totes les sigles, però després vosaltres encara en algun moment us trobeu moments en els que teniu ganes i reivindiqueu la vostra orientació, no? D'alguna
sí,
manera?
Sí, No.
I ho feu perquè és necessari, perquè sembla que ho tenim superat, però no ho tenim.
Sí, ho fem perquè és necessari i també perquè tenim... perquè podem. També trobo que és legítim no fer-ho, no? Cadascú porta les seves motxilles. Un dia la Marina m'explicava, tu marxes del poble però el poble se't queda dins. No és el mateix ser una parella de dones a Barcelona que ser una parella de dones a un poble del Moianès, no?
Exacte.
Nosaltres ho fem perquè creiem que suma, que és una cosa que a mi m'hagués agradat molt.
I també potser per altres noies més joves, no?
Sí,
que no saben si sortir de l'armari, no? Explicar-ho a casa...
Absolutament, i senyalar quan la situació, si trobes en alguna situació que creus que no s'hauria de donar, no ens costa gaire, no ens tremola la mà, no, a l'hora de pagar un cop sobre la taula si ens trobem en alguna situació complicada.
No ho fas amb la teva música, és a dir, no reivindiques amb la teva música, a tu t'agrada posar la música en un altre lloc, però sí, que sí. Si et poses davant del micro o davant de l'escenari, doncs per què no?
Sí, no? Trobo que és, per exemple, al meu poble, me'n recordo que amb la Marina vam dir, va, quan acabem el concert avui ens farem un petó, perquè jo al meu poble no hi he passat més... No, després me'n vaig anar al cap de poc, i jo encara no havia sortit de l'armari ni sabia que hi havia un armari del que sortir, imagina't, exacte. No? Però va ser una manera...
Aquesta paraula també és una mica lletja, un dia l'hem de canviar,
sí,
eh?
Sí, no sé.
Sí.
Però... sí, penso que és una tasca que podem fer... que la fem perquè la podem fer, és molt respectable també, a vegades, això, no, que et guanyin certes vivències i que no ho facis, però en el nostre cas ens sentim còmodes així i és una cosa que sempre hem posat sobre la taula.
Doncs, per acabar avui aquesta conversa preciosa amb l'Anna Andreu, no cap cançó de les que has triat tu, aquesta la trio jo, és per acabar la nit,
notaria.
I perquè avui és l'aniversari de Patsy Cline.
After midnight, out in the moonlight, just like we used to do, I'm always walking.
Avui hagués fet molts anys, no sé quants, perquè va néixer el 32, si ara m'ho dieu ràpid, doncs jo ho puc repetir, però sóc de lletres. I se'm dona fatal. Així que el que sí que és matemàtica pura és que aquest programa l'han fet Judit Pastor, Anna Escura, Sam Silva, Domènec Sobirà, Edu Arnàs, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili, amb la gran generositat de l'amiga Anna Andreu, que ha vingut aquí una hora a explicar-nos la seva vida i miracles per fer-nos feliços. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.